Ràdio Vallromanes, l'economia més propera amb Josep Maria Serraclara, de la plaça de Campoart. Bona nit, Josep Maria.
Hola, bona nit a tothom, a aquell que ens escolta. Estem ja en un temps primaveral estiuenc i bueno, les coses amb sol sembla ser que es veuen millor. Hem de parlar d'economia, hem de parlar d'empresa, perquè aquest és el programa, doncs, el taller d'economia d'aquí de la 94.4 de Ràdio Vallromanes, i no hem de parlar tant del temps. Aleshores, quins problemes tenim, què és el que està passant amb tota aquesta tremolor que n'hi ha dels mercats, que si un altre cop la prima de risc la tema 488, si la bolsa està, que sembla ser amb una caiguda lliure, que passa amb Grècia, perquè els grecs fan, deixen de fer o no fan, perquè ara n'hi ha, bueno, una notícia recent, que una mica més i el nou president de França, l'Holland, no arriba a la reunió amb Merkel perquè li ha picat a l'avió un llampec, i ha tingut que tornar a París a canviar l'avió. O sigui que és un bon indicatiu de com comença el nou és París-Berlín, per dir-ho d'alguna forma. A veure, això és un acudit una mica així, sarcàstic i fora de to, no? Sort que no passa res, que ningú ha pres mal. En fi, la situació que tenim és una situació complicada. Nosaltres, òbviament, estem aquí a Espanya, estem a Catalunya, només sentim parlar òbviament d'Espanya i de Catalunya, però no hem d'oblidar que estem dins de tot un model econòmic que es diu la zona euro, amb la qual la zona euro aquest últim trimestre no està en recessió. No està en recessió perquè n'hi ha un país, Alemanya, que ha crescut més del que esperat, i això ha compensat, doncs, tota la situació de la zona euro. Però sí que tenim, doncs, una economia nostra que té una sèrie de lastres, que té tota una sèrie de situacions, i cada mes s'estan prenent unes mesures, i òbviament posant un exemple de tots nosaltres. Si nosaltres, per qualsevol circumstància, hem de prendre un medicament, de prendre uns antibiòtics, a veure, no quan ens prenem la primera dosi de l'antibiòtic i estem un altre cop recuperats, no, hem d'estar durant 5 dies o durant 8 dies prenent aquell producte, aquell antibiòtic, aquell medicament, per aconseguir recuperar la nostra situació normal. Llavors, clar, amb les mesures que està prenent el govern, que està, i quan dic el govern, ara em refereixo tant al govern central de Madrid com al govern autonòmic de Catalunya, com altres governs, com els governs locals, el que s'està fent és s'està prenent unes mesures amb la finalitat, doncs, de aconseguir adreçar diguem el que deia en el seu moment la premsa internacional, que Espanya era una festa permanent, una forma de viure que des d'altres països del nostre entorn i d'altres continents no entenien l'actitud espanyola, fins que un bon dia, doncs, una revista especialitzada en temes econòmics i a més, a la seva portada va posar la portada vermella, un brau negre i the party is over, la festa s'ha acabat. La festa s'ha acabat, i aquí hem de ser tots conscients que pensàvem que la situació aquesta podia durar permanentment, però que això no és així. N'hi ha molta competència internacional, n'hi ha nous mercats emergents i, òbviament, hem de prendre les mesures. Que aquestes mesures donaran el seu fruit? Naturalment, però quan plantem un fruit necessitem igual 3 o 4 temporades tres o quatre floracions perquè comenci a donar una suficient fruita o que aquesta fruita pugui ser la seva producció rentable. Llavors, l'economia és molt difícil, salvo que sigui un cataclisme, que tinguem un canvi d'avui per demà. O sigui, portem amb aquesta situació ja des de l'any 2007, si no me'n recordo, 2006 es podia intuir, aleshores el 2008 ja era un any que ja no funcionava, però clar, però no es prenien les mesures que s'havien de prendre. I ara, en lloc de prendre un xarop, ens hem de prendre una purga. I això és el que està passant. Grècia és un altre país que va entrar a la zona euro, a la moneda única, i que possiblement no estava preparada les seves estructures econòmiques per incorporar-se a la Unió Europea. Bueno, ara està patint el que està patint, està intervinguda, òbviament, per la Unió Europea, una sèrie de préstecs que seran tots a fons perdut per diguem, refinanciar la seva deute, per intentar aixecar el país. Políticament ningú vol agafar el control de l'economia d'aquell país, i s'ha vist a les darreres eleccions, i ara sembla ser que tindran eleccions novament el mes que ve, a veure si es posen d'acord, perquè inclús no s'han posat ni d'acord en muntar un govern de tecnòcrates. Un govern de dir, escolta, ens oblidem de la política. Ara no necessitem política, ara necessitem gent capacitada que sàpiga treure, que és el que ha fet Itàlia. Itàlia ha tret els polítics, s'ha posat en Monti, ha posat un tecnòcrata i anem a redreçar aquesta economia. Es parla molt d'Espanya, sentim parlar molt d'Espanya, però si llegim la premsa internacional es parla d'Espanya, es parla de Grècia, es parla de Portugal, es parla de tots els països d'Europa, que uns van millor i uns altres van pitjor. Fins i tot als Estats Units, una de les darreres notícies d'ahir, doncs bueno, sembla que és el Morgan Stanley, ara no sé si és Morgan o Lehman Brothers, un dels dos ha perdut 2.000 milions de dòlars. Bueno, no ha trontollat el sistema financer. Per què? Perquè el govern, la Reserva Federal dels Estats Units, va obligar a tota la banca a fer unes dotacions, o sigui, unes reserves importants, molt importants, per cobrir possibles situacions a futur de pèrdues provocades doncs, per operacions tancades anys enrere. Que és, en definitiva, el que estan fent ara aquí, a Espanya, amb la banca. A la banca li van dir, a veure, tens que prendre una sèrie de mesures amb el sector doncs, de la construcció, el que diem vulgarment, el sector del totxo, per cobrir aquells crèdits que tu ja veus que no cobraràs per una qüestió de que el mercat està saturat. Bueno, però és que ara ja no estan dient aquests que tu preveies no cobrar. Ara estan dient, tens que dotar el 50% de la teva exposició com a banc, de la teva exposició al sector immobiliari. I estem parlant de 150.000 milions d'euros que la banca té que dotar per cobrar, no, per cobrir possibles coses, possibles danys que puguin venir a futur per operacions tancades igual fa 4 o 5 anys, perquè el sector de la construcció doncs té òbviament un període de maduració que és força lent, doncs cobrir que aquella immobiliària que avui és sòlida, doncs si no aconsegueix vendre, perquè a veure, jo puc fabricar molt, però si no venc i no tinc una entrada de diners, o sigui, una manguera enxufada que em vagi subministrant la liquidesa, tindré que tancar, perquè no podré aguantar la inversió. Llavors, immobiliaris que avui estan bé, demà pot ser que no estiguin tan bé, perquè òbviament no poden vendre. Però el que està fent el ministre de Guindos, els senyors anem a obligar a dotar a la banca, i veiem aquests grans grups, tipus els primers grups bancaris d'aquest país, que, bueno, que com no diu res, tenen que dotar igual 2.000, 3.000 milions d'euros per estar més consolidats. Però en proporció amb altres entitats petites, estic pensant en una que té que fer unes dotacions de 1.000 milions quan no arriba al 20% d'un dels primers 4 bancs, i aquests tenen que fer 2.000 o 3.000 milions, diu, escolta, aquesta petita o l'injecten o la fusionen i l'adjudiquen. Per què? Perquè no aguanten. Llavors, aquest és un dels problemes que tenim i que estem notant, que el que el sector financer està fent és passar de les 45, si no me'n recordo, caixes d'estalvi que havia fa 2 anys, a 11 que tenim avui. I això és, òbviament, el que està, diguem, fent, amb terminologia nàutica, que crujan les quadernes, o sigui, que faci soroll tota l'obra que treballa, tota l'obra viva del vaixell, perquè, òbviament, tens que ajustar les estructures. I ajustar les estructures d'una empresa, d'un sector, doncs això és, lamentablement, des de la perspectiva social, car. Perquè la gent es queda sense treball, perquè on n'hi ha 4 directors, amb un és suficient. Cada director, doncs, té igual un pool de secretàries, doncs amb un pool sobre, no cal 4 pools. O sigui, tot això provoca, i a tots els sectors tenim unes noves tecnologies que ens estan aflorant, ara ho parlàvem amb un company, que ens estan venint a sobre, que ja estan operatives al mercat, cada cop més les empreses són intel·ligentes, necessiten menys mà d'obra i més gent preparada per controlar els sistemes, per dissenyar sistemes, amb la qual cosa, avui en dia una màquina fa el que la producció, que abans es necessitaven igual 10 persones per fer-la, també amb màquines. No estic parlant de l'època del Cro-Magnon, sinó de fa 15 anys. Mirem, per exemple, els sectors que necessiten doncs, d'una determinada mà d'obra, però que també necessiten tenir una esterilitat amb la seva activitat, o sigui, està en sales blanques, que es diu, sector de l'alimentació, sector dels medicaments, que, bueno, que funcionen amb sales totalment blanques i que igual dins de la sala n'hi ha 2 supervisors amb casco, diguem, amb escafandra, pràcticament, no? Per evitar tot tema de contaminació. Pensem només com ha evolucionat la medicina, i això ho hem vist doncs, ara recentment, doncs, amb el rei d'Espanya, que es trenca la cadera i al cap de 3 dies surt caminant amb una pròtesi. O sigui, abans, una trencada de cadera generalment era la mort. Aquestes edats ja. Avui en dia et posen una... És com un cotxe, canvia la peça i apa, una mica de rodatge i a córrer, per dir-ho així una mica. O sigui, després, pensem com ha avançat la tecnologia, també la cirurgia, com a tecnologia, que a través d'un catèter, a través d'una vena, arriben al cor. O sigui, tota aquesta tecnologia està demanant doncs, molt més coneixement, i aquest coneixement, òbviament, costa assolir-ho, és car d'assolir. Aleshores, tot això són situacions de l'economia que ens fa doncs, bueno, canviar els nostres hàbits, canviar els nostres sistemes de producció, i en tota època de canvi, d'evolució o de revolució, òbviament hi ha una forta inestabilitat a nivell econòmic. Tornant a la Unió Europea, aquí parlem molt d'Espanya. Però bueno, nosaltres tenim, si no me'l recordo, una tassa de, ara de la tassa del risc de la inversió en bons a 10 anys a 488 punts bàsics, però no, però és que Itàlia està a 30 punts nostres. Sí. No és que sigui Espanya, que és el que us deia abans. Grècia sortirà o no sortirà de l'euro? Jo no ho sé. Si sortirà o no sortirà. Com a país és molt petit, perquè no arriba al 2% de l'economia europea, si no me'l recordo. Però el problema que jo veig és com evolucionarà la zona euro amb una fortida de Grècia. Que per això costa tant i s'aguanta tant i aniran ara les noves eleccions. Perquè si surt Grècia de l'euro i el sistema no passa res, no pot ser la propera que surti Irlanda? Portugal? Itàlia? Espanya? Si parlem d'un Irlanda, d'un Portugal, són economies petites, però què passa si sortint aquestes n'hi ha un contagi i surt una Itàlia, tercera economia, una Espanya, quarta economia d'Europa? A més, estem en un moment de canvi polític. França ha canviat el president, Sarkozy ja no és president, com tots sabeu, era un conservador, Hollande ara és un diguem de la línia socialista, Merkel està perdent les eleccions dels seus Flanders, no li afecten en quant a capacitat de govern, perquè una cosa és el govern i altra cosa són els estats federats que estan votant, però bueno, això és una demostració que, bueno, que sempre n'hi ha un canvi, una fluctuació, doncs, de partits, perquè bueno, la gent està contenta, no està contenta, està contenta quan les coses van bé, però al final les coses ens acostumem a que vagin bé i ja trobem que no van bé i llavors fem el canvi. I això és humà, això és totalment cíclic a la història, només és qüestió de mirar les sèries a nivell internacional, a nivell dels diferents països de l'Europa, de la Unió Europea i de fora de la Unió Europea, com estan evolucionant doncs, les tendències al llarg del temps dels anys conservadors, demòcrates, als Estats Units. O sigui, una mica amb el sentit de dir que aquests canvis es donen sempre. Però clar, ara com reajustaran les diferents polítiques els dos motors de la Unió Europea, Alemanya, França, per continuar? Com faran la reforma fiscal? Com pactaran? A veure, no anem a créixer via financiació, via crèdit, creixem via productivitat o no creixem via productivitat, comencem a injectar diners i l'administració pública que comenci a arrencar amb obra pública, perquè aquesta obra pública portarà la gent a treballar tindrà diners i tornarà a rellençar l'economia. Aquí tenim un altre cop el dilema. Què passarà? No demà, què passarà amb els propers 4 anys amb la política econòmica de la Unió Europea? Com evolucionarà? Continuarà una inflació frenada a la baixa a l'1,17, com va tancar ahir aquí el tipus d'interès i la inflació al nostre país? O tornarem a al 4 o al 5% d'inflació? Tot això, ja vaig comentar fa anys en un dels programes del taller d'economia, que la inflació és la temperatura del cos econòmic. A veure, si nosaltres la nostra temperatura normal, 36 graus i mig. A vegades necessitem una mica de febre per reactivar el cos, simplement doncs, fent una activitat física forta, fent moviment, o simplement perquè hem de sanejar una sèrie de sistemes nostres que poden tenir alguna petita malaltia i aleshores agafa un refredat i te fa 37,5. Bueno, això no és dolent. Dolent és la febre de 39-40. O sigui, la inflació no és dolenta. El que és dolent és passar-se de la inflació. Aleshores, una inflació de l'1,2, 1,3, 1,6, 2, 2,1, 2,5 no és dolent. Sempre i quan tinguem activitat i creixem. Perquè si no tenim activitat i no creixem, si tenim com una situació de caiguda del producte interior brut del país, o sigui, l'economia, el PIB, és la compta per a 10 anys, si tenim un resultat negatiu, un creixement negatiu de l'1,5%, vol dir que el país està en pèrdues. Quantes empreses en pèrdues aguanten? Doncs aguanten per injecció de liquidez dels socis o perquè demanen préstecs als bancs. Si ara en aquest moment els bancs no donen préstecs i els socis de l'empresa no tenen diners, l'empresa té que tancar. Què és el que estan fent els governs? No forçament a l'espanyol, que és el que estan fent tots els governs, demanant diners als seus socis. I els seus socis són els ciutadans del país. I com es demanen diners? Com podem guanyar diners? Venent més o comprant millor? Si guanyarem diners, venent més i comprant millor. O sigui, hem d'actuar sempre amb les dues línies. La línia de, diguem, dels ingressos i la línia de la despesa. Ahir el president Mas va decidir reduir 1.500 milions més de despesa. I com ho va fer? I molt bé, la formació professional superior tindrà una tassa, una matrícula, com qui diu. Ja tothom ha posat el crit al cel. 20 euros de matrícula. Bueno, això ajuda. Quanta gent està estudiant formació professional superior? 20 euros, i n'hi ha a Catalunya 100.000 persones, són 2 milions d'euros. Val la pena, això, mesurar-ho. També n'hi ha determinades inversions que les vendrà. Sembla ser algunes infraestructures de, diguem, de viabilitat, igual el túnel de l'Ossos de Vallvidrera o els túnels del Cadí o una participació important dels ferrocarrils de la Generalitat. No sé el que vendrà, però bueno, ja ho ha dit que vendria. Però bueno, també seguint amb la línia que estan aplicant altres autonomies i el govern central, el senyor, reduïm un 15% la jornada dels funcionaris interins, amb la qual cosa estem reduint també un 15% del FOB. O sigui, estan actuant amb les dues línies, amb la dels ingressos i amb la dels estalvis. Es parla, bueno, que pel 2013 tornaran a posar en marxa l'impost de successions. Com el 2013, d'aquí 7-8 mesos. Bueno, no voldria recomanar des d'aquí que ningú es mori a córrer cuita per l'hereixa. Vull dir, és una mica d'humor negre, no? Però una mica amb el sentit, a veure, ja ho estan avisant. Doncs, bueno, des d'un punt de vista professional, jo tinc que dir, senyors, comencem a pensar en segons quines coses. Una mica, doncs, amb el sentit de dir, no pensem per on va. Ara, el govern central, amb la declaració de renta que hem de fer aquest any, bueno, que estem en campanya fins al dia 2 de juliol, bueno, ja ha posat l'impost sobre el patrimoni que havien tret, i ja tornem a tenir un impost sobre el patrimoni. Que serà molt o farà poc, dependrà de cadascú, que no el tindrà que declarar, no, però ojo, tot aquell que tingui que declarar per l'impost de patrimoni ja no pot presentar-ho en paper. Ja ho ha de presentar informàticament, per internet. I si presenta, fa el patrimoni per internet, la renta també. Això, òbviament, és reduir la càrrega doncs, de l'administració pública en quant a les tasques d'introduir dades amb el seu sistema. Entra una ràfaga d'internet i aquesta ràfaga d'internet automàticament el que fa és ja col·locar les coses d'aquell NIF on està. Amb la qual la informació l'hem presentat avui la renta i avui ja té la informació nostra Hisenda. Però ja, immediatament, amb la qual ja pot començar a treballar amb aquesta informació. Llavors, què està fent? Agilitzant. Jo he estat ara recentment, ahir, em sembla que era, o abans d'ahir, vaig tenir que anar per uns temes d'uns clients, i sent d'aquí a Granollers, perquè acostumo a anar a Granollers, amb cita prèvia i puc operar doncs, amb tot el territori nacional. Molt bé. No m'havia trobat mai amb època de rentes tan poca gent. Potser m'ha tocat esperar aproximadament 5 minuts, no més. Amb la qual dius, què passa? La situació, no n'hi ha creació de noves empreses, tot això ajuda, òbviament. La informàtica està traient molta gent. Si anem a la informàtica i tornem amb els exemples que posava, la producció, doncs les sales blanques, la cirurgia, doncs el que està evolucionant, tota la tecnologia, com ens comuniquem a través de les diferents xarxes socials. Ja. Al final, és que els funcionaris, òbviament, acabaran sobrant, perquè en el moment que ho tinguin tot automatitzat, com altres països més avançats que nosaltres, bueno, al final nosaltres rebarem l'esborrany de la renta, que només tindrem que assignar i confirmar-ho si estem d'acord amb ell, com passa amb altres països. Però clar, és que aquells esborranys de renta estan ben fets. Aleshores, el confirmes i ja no tens que preocupar més, perquè quan l'has confirmat ells ja ho saben, ho confirmen i els tenen bé, ja saben que no hi ha problemes i se tenen que tornar, en 48 hores t'han tornat. Però clar, si mirem el rati d'aquests països de treballadors públics a l'administració pública per índex d'habitant, doncs estan a anys luz de nosaltres. Aquí tenim un volumen de, per exemple, la comunitat Extremadura, es parlava que havia un 40% de la gent amb edat de treballar que estava empleada a l'administració pública. Sí, per dir-ho d'alguna forma. Pràcticament dos extremenys no treballaven en l'administració pública i un i pico treballaven a l'administració pública, o sigui, podien controlar molt. Què passa? Que no controlaven, com és lògic, però bueno. Però una mica ja ho va dir, per això, perquè això ja som conscients. El ministre Montoro fa un temps, no fa quatre dies, però fa un temps, que els funcionaris públics es vagin oblidant de l'hora del cafè i de la lectura del diari durant les hores de feina. Aleshores, tot això són aquestes mesures que estem notant des de les nostres pròpies carns, que trobem doncs, que tot va molt més lent, tot va molt més passat. Per què? Perquè estem en un canvi, i estem en un canvi real de model. I jo fa un parell d'anys que jo vaig aquí amb el programa, estem canviant el model econòmic. Quin vindrà? No ho sé. Qui serà el Keynes del nou model d'economia? No sé qui serà. I això no és un canvi d'avui per demà. Això és un canvi en profunditat. El canvi de model del Keynes va començar amb la crisi del 29 i va acabar l'any 35 o 38, si no me'l recordo. que és quan el Keynes va començar a canviar el concepte i senyors, la inversió és igual a l'estalvi. Nosaltres hem dit que la inversió és igual a la capacitat que tinc jo de pagar crèdit amb el meu estalvi, sense estalviar. I aleshores, quan més anys et donen de crèdit, més diners et donen, més pots comprar. Però al moment que es disparen els tipus d'interès, al moment que no tens feina, no pots pagar, i aleshores venen tots els problemes i tota la lluita aquesta de anem a veure la dació en pagament, sense donar-nos a compte que si a les entitats financeres, a les immobiliàries, els hi tornem tots els pisos, cases, etc., cotxes i viatges que ens han finançat amb crèdit, aquestes entitats financeres acabaran totes tancant.
Josep Maria, vols afegir alguna cosa més abans d'acabar el programa?
Bueno, jo el que diria molt breument avui, perquè em sembla que m'he allargat massa i potser s'ha de... l'audiència s'ha quedat dormida, és que la situació és complicada per tots, òbviament, que hem de ser conscients. Amb tot allò que puguem, hem d'intentar doncs, acomodar-nos, adaptar-nos a la nova situació, a la nova circumstància que ens està venint, que cada cop és el té més valor el coneixement, la capacitat doncs, de saber les coses, d'interpretar-les, i que òbviament estem en una economia global. Què vol dir això? Doncs, bueno, buscar, forçar, demanar a l'administració pública que com fan altres països del nostre entorn, França, Itàlia, Alemanya, els països nòrdics, Bèlgica, Holanda, no com fa Anglaterra, que sisplau, que des de petits posin, obliguin a estudiar i a practicar dos o tres idiomes, sense descuidar els idiomes, les llengües natals. Què vol dir això? En una Espanya, doncs aquí tenim el castellà, no el devem oblidar mai, tenim el català, no el devem oblidar mai, però necessitem aprendre des de petits a l'escola un o dos idiomes més. I això ja sé que n'hi ha molta gent detractora, però jo l'únic que puc dir és que l'experiència ensenya que una criatura fins als 7-8 anys li pots parlar 5 idiomes, que immediatament connecta, identifica i sap amb qui té que parlar cada idioma, i a partir d'aquí quan agafes qualsevol cosa l'aprens de petit, et queda per sempre, encara que no la utilitzis. Surf a l'estranger, no has estudiat de petit un idioma, no l'has utilitzat i en 48 hores has tornat a posar en marxa aquella parcel·la de l'ordinador cerebral que tenim, que estava, aquests fitxers que estaven dormits, per dir alguna forma.
Molt bona nit, Josep Maria, gràcies i fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.